Hola a tothom, som el Daniel,
el Sergio,
el Martín
i l'Ivan, i som alumnes de l'escola Mare de Déu del Carme. Som estudiants de quart d'ESO i hem triat com a servei comunitari participar en aquest programa de ràdio, Girem el món.
Benvingudes i benvinguts a l'últim episodi de la temporada d'aquest podcast, que posa el focus en els drets humans, la justícia global i la cooperació entre pobles. Un espai de promoció de la pau a través de l'educació i que sorgeix d'un procés de deliberació entre les entitats del municipi. Tot plegat amb la col·laboració entre els instituts i el Prat Ràdio i amb el suport de l'Ajuntament.
En aquest programa parlarem sobre el conflicte entre Israel i Palestina, una enemistat entre pobles que ve de molt lluny i que mirarem d'analitzar en el dia d'avui. Per saber en quin punt es troba el conflicte i com pot evolucionar, entrevistarem a un membre de l'entitat SUTS.
Arrenquem, doncs, una nova edició.
Girem el món!
De ben segur que alguna vegada heu sentit a parlar sobre el conflicte entre Israel i Palestina. Una lluita perpètua que s'ha fet especialment crua els últims mesos i que, dia sí, dia també, ocupa les portades de tots els diaris. Però, realment, sabeu com es va originar aquesta disputa?
Després de la Primera Guerra Mundial, l'Imperi Otomà va ser desmantellat i Palestina va quedar sota el mandat britànic. En 1947, un cop finalitzada la Segona Guerra Mundial, les Nacions Unides van proposar un pla de partició per dividir Palestina en dos estats, un jueu i l'altre àrab. Amb Jerusalem sota un estatus internacional, els líders sionistes van acceptar el pla, però els líders àrabs palestins el van rebutjar.
El 1948 van proclamar l'estat d'Israel i això va portar a una guerra entre les forces jueves i els països àrabs veïns que feien costat als palestins. Com a resultat de la guerra, Israel va guanyar territori més enllà de les fronteres establertes per les Nacions Unides i molts palestins es van convertir en refugiats.
Moltes dècades després, i havent passat per períodes d'enfrontaments directes i altres de calma tensa, el conflicte entre els dos països va esclatar quan el grup Hamas, el 7 d'octubre de 2023, va llançar una ofensiva sorpresa contra Israel. Aquest atac va ser conegut amb el nom de Operació Tempesta Al-Aqsa.
Durant la matinada d'aquest dia hi va haver un llançament massiu de coets des de Gaza, amb destí Jerusalem i Tel Aviv, entre d'altres. Almenys 198 persones van morir i centenars més van resultar ferides com a resultat.
A més, Hamas va dir que va anunciar que havia capturat a civils i soldats israelians i va publicar vídeos als seus comptes de xarxes socials on es veia les persones que supostament havien capturat.
Poques setmanes després, Israel va iniciar la invasió de Gaza, unes represàlies contra Palestina amb l'objectiu oficial de derrotar completament Hamas, que qualifiquen de grup terrorista.
El conflicte continua escalant i no para de créixer el nombre de víctimes, però els intents de buscar la pau tampoc s'aturen. La comunitat internacional fa temps que busca una solució pacífica al conflicte i diferents països han fet moviments per mirar d'assolir-la.
Precisament, el 28 de maig d'aquest any, el Consell de Ministres espanyol va aprovar el reconeixement de l'Estat de Palestina, un acte històric i que consideren que és de justícia amb el poble palestí. El govern espanyol argumenta que aquest reconeixement ajudarà a garantir la seguretat d'Israel i és una condició prèvia a la pau en tota la regió de l'Orient Mitjà.
Si tot el món actués de la mateixa manera, s'acabaria amb el conflicte?
Aquest conflicte està justificat? Com avançarà? Quines repercussions té sobre Espanya o la comunitat internacional?
Coneixerem la resposta a aquesta i altres preguntes parlant amb el nostre convidat d'avui.
Però abans, volem fer-vos una recomanació literària sobre el tema que ens ocupa avui. Si voleu saber més d'aquest conflicte i del context històric, cultural i social que envolta la convivència entre el poble jueu i el palestí, us animem a llegir Jerusalem, Santa i Cautiva, del periodista Miquel Ayestarán.
El llibre explica la barreja entre les dues cultures i d'altres que hi ha a la ciutat, i ens fa veure com això afecta a les seves vides.
I ara us deixem amb les dues primeres recomanacions musicals d'avui. One Day de Mati Xiaiu i Peace Train de Cat Stevens. Sometimes I lay under the moon, I thank God I'm breathing, and I pray don't take me soon, 'cause I am here for a reason.
Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war, and our children will pay.
Far from you, the world as it is. Why must we go to warm hating? Why can't we live in bliss? 'Cause out on the edge of darkness, there rides a beast train. Oh, beast train, take this country. Come take me home again. Oh, peace train sounding louder.
Ride on the peace train.
Come on, the peace train. It's peace train, holy roller.
Everyone jump up on the peace train.
Yes, it's the peace train. Come on, the peace train, oh, peace train. Ooh, 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 ooh.
Arribats a aquest punt, saludem a Manel Gómez, a l'Institut Suts. Benvinguts, Manel.
Benvinguts, companys.
La primera pregunta és, podem parlar de guerra en aquest conflicte?
Abans de res, m'agradaria dir clar una cosa. Jo no sóc un expert en el conflicte. Jo, de jove, com vosaltres, vaig començar amb les inquietuds que tenia sobre un altre món, és diferent, i intentava això, buscar una forma de veure que les injustícies que hi ha en el món. I vaig començar a militar o a participar en entitats i en sud. Per tant, tinc experiència i conec el conflicte de Palestina perquè ho he viscut des de l'activitat, però no soc un expert, per tant intentaré contestar el millor que pugui. No? La pregunta, perdona.
Que si podem parlar de guerra en aquest conflicte.
A veure, tu què penses que és una guerra? Guerra, per exemple, és Ucrània. Ucrània és una guerra entre Ucrània i Rússia, són dos estats que no volen la pau i entren en un conflicte. Per lo que sigui, llencen bombes, hi ha un armament i és un conflicte, és una guerra entre dos països. Si no vols guerra, busca la pau. Però el tema d'Israel i Palestina és diferent. Aquí és un govern d'Israel que està intentant dia sí, dia no, poc a poc, invair territori d'una població que és palestina i començant a recular aquesta població. Per tant, de conflicte no. Israel és un país militaritzat i llença, ho veiem per la televisió, llença bombes dia sí, dia no, i amb l'excusa de que hi ha terroristes, pues, llencen bombes i, clar, bombes col·laterals. Bona gent. Per tant, de guerra no és. És un apartheid o, digue-li, un genocidi d'una població indefensa que no sap com defensar-se davant d'unes coses que li acaba a sobre, que són bombes. Per tant, no és una guerra, és un apartheid o, digue-li, un genocidi per part d'un país que és Israel.
La segona pregunta, ens pots explicar una mica resumidament com va originar aquest conflicte històric entre Palestina i Israel?
Uf, vosaltres coneixeu, heu estudiat, suposo, una història, la Guerra Mundial, no?
Sí,
el que va passar amb els jueus, no? Déu-n'hi-do, no? Per tant, què va passar? Pues els jueus es van quedar desplaçats, van ser molts exterminats, molts no tenien un lloc on viure, per tant, la ONU o les Nacions Unides, que va dir, hòstia, hem de buscar una solució a una població que ha sigut massacrada i no sabien com, bueno, van pensar i van ocórrer la idea de formar, que en la zona de Jerusalén, que és una zona, és una zona que ja és religiosament jueva, per colonitzar-la i formar un país que es deia Israel per poder col·locar els jueus. Cap problema, allà van col·locar. Solució era correcta, però què passava? Que, clar, els palestinos que vivien allà, evidentment, una població que vivia allà, de cop i volta es troben desplaçats i els israelians, en vez de dir, bueno, respectem la població indígena o la població que viu allà, no, van començar a poc a colonitzar, el poder van pintar més jueus del resto del món, d'Argentina, de Rússia, clar, i necessitaven llocs per poder viure, pues, poc a poc anaven conquerint espais a les palestines que vivien allà, evidentment. Però tot això, això a poc a poc això va acabar en un conflicte i la reacció per part de Palestina pues, va ser pues, lluitar per defensar el seu territori. Pues, és una guerra, ja t'he dit, des de l'any 48 fins avui, és un conflicte eterno, que la lluita és per defensar la teva terra davant d'una gent que t'està invaint. Han hagut diverses guerres, va haver una guerra de 6 dies que entre àrabs i israelis, però sempre el foco és que Israel poc a poc ha anat conquerint. I la prova és, si veus el mapa, ara tindríem Jordània i Gaza separats. Si en l'any 48, quan van la Unió Europea, la ONU va formar Israel per jueus, era un territori petit. Avui, Israel ha triplicat el territori i la ONU ha mirat per un altre cantó on no ha volgut decidir res i avui Palestina és dos taques i a més envoltada de soldats i no poden tenir una llibertat. Per tant, és una guerra que dura molt i crec que durarà més. Alguna pregunta després me la fareu, però segurament o lo contestaré després.
La següent és que si creus que l'ONU va pensar en les conseqüències que tindria fer això de donar territori a Israel.
Ja t'ho he dit al principi, en aquell moment era molt dur el que havien fet el nazisme, Hitler, contra tots els jueus. Ja he vist moltes pel·lícules, no? Vull dir, van ser exterminats, va haver-hi en Auschwitz, és molt dur el que han fet els jueus, els alemans. I en aquell moment la ONU necessitava pues, dignificar aquesta gent i van decidir, sense pensar en les conseqüències del dia després, van pensar en les conseqüències del moment, i era que els judíos tinguessin una situació, un lloc per poder viure. Dies després han donat compte que van crear un conflicte, però bueno, en principi en aquell moment era la situació era molt forta i era la pressió de sentir-se solidaris amb aquella gent que havien patit tant per el nazisme en Alemanya.
Quines conseqüències pot tenir el conflicte a llarg termini?
Bueno, esto sí que és complicat. A veure, aquí tinc una pregunta. Aquí. A veure, això... Escolta, estem parlant d'àrabs, jueus, ja entra la religió, per tant, és complicat. És que, escolta, el món àrab no veu amb ulls que els seus persones que són palestines se senten religiosament com ells, que siguin destruït, bombardejat. Per tant, la por és a un conflicte generalitzat entre àrabs i Israel. Vull dir, pot ser una cosa que, com va passar amb el Hassan Hussein, com va passar amb el conflicte d'Iraq, recordeu que va haver-hi les Torres Bessones. Clar, això pot provocar que el conflicte esclati i els àrabs puguin atacar o revoltar-se més contra Israel, perquè Israel el que està fent és carregar-se als germans àrabs que són de Palestina. És complicat, però em fa molta por que aquest conflicte a llarg termini no s'acabarà.
Com pot afectar tot això de la guerra i el conflicte a altres països propers de la zona?
És que és un conflicte enquistat. Per tant, esto... Mira, t'ho vaig dir una cosa molt clara. Mira, Israel, la seva visió, és veritat que Hamas, que després parlarem si voleu més tard, Hamas, potser és terrorista o és un partit polític, no ho discutim, però sí que és veritat que ells, la idea que tenen Israel és de, poc a poc, tota aquesta població de Palestina, expulsar-la de Gaza. Us poso l'exemple perquè si ho coneixeu Sàhara. Sàhara és una població que l'any 75 també Espanya la va deixar i el Marroc va conquerir i ara estan en uns campos de refugiats fora de Sàhara, vivint pues, de l'ajuda de les Nacions Unides. I al final de Gaza i al final dels palestins, si no ho parem des d'Occident o no ho parem des del Prat o de la gent que es pugui mobilitzar, és que aquesta gent passi a l'altre cantó d'Egipte, que és el Sinaí, que és una zona que està límit con Gaza, on muntarem un camp de refugiats, on viuran allà la gent i els europeus, pues, per sentir-nos una mica no culpables, ni els anirem alimentant i els tindrem ahí, pues allò, viure dentro d'ells. Per tant, Israel es sortirà amb la seva, que és que Gaza pertany totalment a Israel. I això jo crec que és el que jo veig.
Com pot afectar les infraestructures de les zones afectades tot el que està passant a Gaza? És possible reconstruir la zona en un futur?
Mira, Europa, històricament, la Unió Europea, ens hem dedicat a reconstruir el que les bombes d'Israel han destruït. Així de clar. Europa s'ha dedicat simplement a agafar quan ha passat, perquè us repeteixo, des d'any 48 fins ara han hagut atemptats, han hagut bombes, Israel ha llançat bombes contrarrestant ataques, fins a un conflicte tan llarg que quan s'ha destruït un edifici, a cada uns dies Europa, amb els diners nostres, van i reconstruint. Llàstima, pobrets, l'hem de... Total, Europa posa diners per reconstruir i Israel destrueix amb les bombes, perquè us recordo que Israel, després dels Estats Units, és el segon país del món militaritzat i millor armamentísticament.
Què opines del reconeixement de l'estat de Palestina per part d'Espanya, Noruega i Irlanda? Per què és important això?
Pues és un pas important, perquè clar, tu per poder ser algú, tens que ser un estat, tens que tindre unes fronteres. Tu ets un espanyol o ets francès perquè tens un territori que és teu. Si no reconsiderem a Palestina com a territori, com un país, i a partir de que la reconsiderem un país, assentem una taula de negociació amb l'altra part, que és Israel, i diem, escolta, som una població que tenim un estat, volem aquest estat, volem les nostres fronteres, volem els nostres diners, volem els nostres beneficis, però, claro, per arribar a això, és que la Unió Europea i la ONU, i en aquest cas Espanya ha fet un pas molt important, és reconèixer que Palestina és un estat amb ple dret dintre del món.
I altres països que podem reconèixer a Palestina també, és a dir, que podríem fer el mateix que a Espanya.
Aquí és una utopia, és molt difícil. Esteu veient que fa dos dies només ha sigut Espanya i Israel, Irlanda, i els altres països, mira per la cantó, esteu veient com està Europa, no sé si he vist les notícies, ahir l'extrema dreta en Europa cavalca a 100%, i són països, i són polítiques que el primer que estan... És una Europa militaritzada. El conflicte d'Ucrània, el conflicte de Palestina, i miren per un altre cantó. Primero és lo mío, la immigració. Per tant, és difícil que avui en dia en Europa, perquè el món jueu, recordo que el món jueu té molt de poder en el món, avui hi hagi un país de los que ja estan que pugui reconèixer a Palestina. La gent es mira al Malik o mira per un altre cantó. Per tant, és difícil que hi hagi més reconeixements.
Hi ha algun tipus de materials que a Espanya i la Unió Europea aportin tant a Israel com a Palestina?
Mira, això és molt fàcil d'explicar. Espanya porta armes a Israel i Europa també porta armes a Israel perquè ja hi estem, des de sud estem intentant dia sí, dia no, demanar al govern espanyol que no enviï armes a Israel, perquè Israel bombardea bombes que són espanyoles. Les bombes que caben a sobre dels palestinos són fabricades en Espanya. Evidentment, ja sabeu que l'armamentístic és un negoci molt... Després del petroli és molta pasta. Per tant, el dinero, contra més guerres, més dinero i més negoci n'hi ha. Per tant, les armes que s'estan llançant a la mateixa Palestina, moltes venen fabricades aquí en Espanya. Per tant, Espanya a Israel li porta armes... i a Palestina li porta pues, l'ajuda humanitària que es comentava abans i si cal, pues, reconstruir el que s'ha destruït. És una pena, però així funciona. Somos una societat que només mirem lo nostre i no mirem que el món s'ha de solucionar i l'hem de solucionar des de l'Occident.
Com ha sigut l'impacte sobre la ciutadania durant aquests mesos i com estan després de la guerra? Parlem de Gaza, però també està Cisjordània, Israel, etc.
Vosaltres heu vist les imatges per la tele. heu vist, poseu la TV3 o la televisió espanyola i veieu que és runa. La bomba que en cau amb l'excusa aquesta de que volen buscar terroristes. Que jo no dic, però escolta, mira, fa poc va a un col·legi, com el que pot estar el vostre, va ser de bombardejat. La resposta va ser, no és que hi havia terroristes, però van caure 50 persones, entre ells alumnes, nanos joves i nens. Com és que estigui aquesta població? Pues desolada, preocupada, amb una por. Tu imagina el que és viure tot el dia pensant, mirant cap al cel, que et caigui un dron, perquè ara són drons, a veure, avui la guerra és, tot és, no és, no hi ha un avió com antigament, és un dron que llença la bomba i el botó està des d'Israel sentat en un sofà, el tio llançant la bomba, vull dir que és super, tot és tecnològic. Com és que estigui aquesta població? Pues acollonada, amb por, desolada, desarraigada, no té llocs on, no té on viure, han sigut desplaçats, porten 40 anys vivint amb una bossa a la mà i movent-se de terra a terra, perquè els colonos israelians els han anat conquerint poc a poc, i són gent sense terra. I si no tens terra, és una merda.
Què poden fer els països que els envolten per treballar per la pau?
És molt difícil. Els països que s'envolten, a veure, al principi és que s'ha de reconèixer, mira, el que hem de fer és, primer de tot, és dir-li al Netanyahu, que és el president d'Israel, perquè quedi clar que estem en contra del govern que governa Israel, la població, i és atura la guerra. Tu estàs fent un genocidi ara mateix contra el poble palestí amb l'excusa de que hi ha terroristes. Jo no nego que hi ha terroristes. Estàs fent una apartheid i un genocidi. Atura la guerra, paralitza aquest tema, seiem a taula, reconeixem a Palestina com un país, seiem a taula, busquem un intermediari, que sigui la ONU, que sigui qualsevol, i busquem la pau. La pau, hòstia, és una de les coses que crec que com a humans hem de demanar. La pau, negociar per una pau, marquem les fronteres que hagin de marcar, que és que tingui el seu territori, el que li toqui, i marcar i respectar-nos com humans, respectar-nos, i que ells visquin en un cantó d'aquest territori i Israel en l'altre. Això seria la solució. Però és una utopia, avui per avui.
Creus que hi ha bons i dolents en aquest conflicte?
A veure, una guerra normal i corrent, les guerres, ara d'una guerra, torno a posar l'exemple d'Ucrània, una guerra, pues, si vas a la guerra, no hi ha ni bons ni dolents. Ets dolent perquè estàs en la guerra. No has arribat a aconseguir la pau, per tant, si vas a la guerra, Ucrània i Rússia, pues, si t'han invaït i no has arribat a la negociació, pues, és una guerra entre dolents. Què passa amb el conflicte en Palestina? No. Aquí, a veure, sí que és veritat que, repeteixo, entre cometes, hi ha un grup terrorista que segurament ha atentat, i estem en contra de la violència i de l'assassinat que ha fet Hamas, però davant tenim uns dolents, que és un govern d'Israel, que és igual de terrorista que els terroristes que estan en Palestina, perquè estan fent el mateix. Estan responent a los terroristes de Hamas con las mismas armas, però el doble, perquè a més estan superpreparats. Per tant, estan destruint una població con l'excusa de aconseguir matar els terroristes, però bombes col·laterals, com digui abans, morint gent indefensa que no té cap culpa de que un governi en aquell país i per culpa d'aquests senyors que estan governant, els meus pares, els meus fills, els meus germans es estiguin morint per culpa d'aquest conflicte que no és, només que més, dolent per part del govern d'Israel.
Creus que Jerusalem té algun tipus d'importància en aquest conflicte?
Bueno, és la capital de la zona. Jerusalem és capital, vol ser capital per a Palestina i també vol ser capital per a Israel. És una ciutat santa. La història tant és, també, igual que també és del cristianisme, també té el seu pes en la religió cristiana, igual que la té en l'àrab i en la jueva. Per tant, ells volen, tant un com l'altre, pues que Jerusalem sigui de... Si algun dia hagués un acord de dos països, que Jerusalem, a veure on cauria, si cauria. Però sí que és que avui en dia, Jerusalem, que sapigueu que hi ha, per que ho sapigueu, hi ha uns barris on viuen, que és complicat, i a més amb barreres, i és com si estiguessis aquí en el Prat i tinguessis aquí una tanca altíssima on en el cantó de la tanca viuen els palestinos. A part de la tanca estan els jueus. Y están separados. Evidentemente los palestinos están en una tanca, como si estuviesen fijados en una gavia, en el zoo, y en Jerusalén vivan una zona que es la Palestina, vallada, que no tienen ni dret para poder surtir, si andan a surtir les costa muchísimo para poder pasar a la par de la par judía para poder trabajar. Es como si siguiesen, están como si siguiesen indocumentados. Y luego hay una par petituneta de cristianos. Por tanto, Jerusalén es conflictiva, pero de entrada eso es una capital donde convivan estos tres tipos de poblaciones.
¿Quién papel habría de tener Estados Unidos y por qué es tan importante?
Mira, Estados Unidos, históricamente, en aquel conflicto, ha mirado de perfil. ¿Qué quiere decir de perfil? Que, hostia, es que el poder jueu es muy poderoso en el mundo. Mira, simplemente, en las elecciones americanas, los jueus tienen molde poder en las elecciones. A la hora de votar, per tant, Israel, los jueus, en lo que es Estados Unidos, cuando han de votar, el seu poder es tan importante que Estados Unidos siempre está agafada de los jueus. Per tant, mira, por el otro cantó, el seu papel es intentar... Ahora últimamente al presidente de Estados Unidos intenta pues pacificar una mica, intenta pues eso, buscar una mica día al gobierno de Israel, hostia, os esteu passant, pero siempre intentan de cara a la galería, pero en el fons el jueu en el món té molt de poder i Estats Units és un pes important electoral.
Fa poc, el Prat Solidari va fer una concentració per mobilitzar la ciutadania per la pau, els drets humans i en solidaritat al poble palestí. En què van consistir exactament aquest?
Bueno, com ja hem dit en tota l'entrevista, en tota la xerrada, pues, la veritat és que lo important era, pues, això, va sortir del Prat Solidari, que és un òrgan en el que estem totes les entitats solidàries del Prat, com estem en un conflicte que és Palestina i com estava tota la situació aquesta, ens van veure... obligats a convocar la ciutadania del Prat, a entitats del Prat, per manifestar-nos com des d'Occidente de prou a la guerra, prou al conflicte, aturat d'una vegada el govern d'Israel les bombes contra el poble palestí, per la pau, com t'has dit tu bé, per la pau, i perquè hi ha una negociació perquè al final el conflicte se pugui aturar. Per tant, va ser molt important aquesta concentració perquè la ciutadania va sortir al carrer a demanar aturat, sisplau, la guerra. No, el conflicte entre Palestina i Israel. No és guerra, perdona.
Vale, ara fins aquí, ara sí que fins aquí l'entrevista. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? Forgive me.
acabem de sentir Juan, dels Uros, l'última recomanació musical d'avui.
I arribem ja al moment final del programa. Un programa on hem après que les guerres tenen conseqüències nefastes per a totes les persones, ja que cap dels dos bàndols hi guanya.
Opinem que les grans potències no aporten res a la resolució de conflictes, ja que busquen diners i poder, i no pensen als ciutadans.
Els estats no es preocupen ni pensen en les conseqüències que tenen les seves accions en els països menys desenvolupats.
La religió també és un dels motius pel qual aquest conflicte ha succeït i ha fet que la pau es desestabilitzi. La pau i l'estabilitat de la religió requereixen un diàleg inclusiu i la voluntat de comprometre's per aconseguir un futur millor.
Veient com es desenvolupa la guerra, creiem que si els estats exteriors no hi ajuden a aquesta guerra, pot acabar molt malament. Però si donen el seu suport per aconseguir pactar un tractat de pau, aquest conflicte a l'Orient Mitjà podria concloure sense haver de fer més mal a cap dels seus estats.
I fins aquí l'últim programa d'aquesta temporada de Girem el Món, en què hem parlat de la no violència i la pau, de la salut sexual i reproductiva, dels feminismes,
de les persones refugiades i les persones migrants, del treball infantil i del conflicte obert entre Palestina i Israel. Moltes gràcies per seguir-nos al llarg de tota aquesta temporada.
I recordeu que podeu recuperar tots els episodis a l'apartat del programa dins de la pàgina web del Prat Ràdio.
Ens retrobem la pròxima temporada. A reveure. I, fins llavors, recordeu, girem el món!